Aquest dissabte s'estrena un nou festival, es diu Empíric, es fa a Cerdanyola i vol unir literatura i ciència, un tema que ens interessa moltíssim. Una de les ponents d'aquest festival és la doctora en informàtica, matemàtica i escriptora, la Carme Torres. Nosaltres no hem volgut perdre l'oportunitat de tornar a parlar amb ella. Hola, Carme, com estàs?
Hola, Mariola. Molt bé, molt bé.
Ja saps que sempre que diuen robòtica, que hi ha la Carme Torres, dic, ha de venir, i sempre com a running gag et posem el Wall-E.
Sí.
Oh, ja ho saps, que sempre que vens aquí sonarà el Wall-E. Escolta, abans de deixa'm felicitar-te perquè fa pocs dies vas rebre un nou reconeixement, el Premi a la Trajectòria Professional dels Enginyers Industrials de Catalunya a la nit de la robòtica.
Sí, em va fer molta il·lusió, la veritat, perquè un reconeixement de la comunitat robòtica va ser molt interessant.
Bé, la Carme Torres ja ha passat diverses vegades per al programa, ja sabeu que és una de les nostres 10 grans especialistes. Dissabte participaràs a aquest festival empíric des del Sincotró Alba, que jo no hi he anat mai, al Sincotró Alba.
Jo tampoc.
O sigui, però... la nostra allà. Primera vegada. Col·labora amb el festival i ho faràs parlant amb l'escriptora Belén Copegui sota el títol Atrapats per les xarxes, promeses i perills d'internet, una conversa que moderaré, per tant, tinc moltes ganes de saber això, no? Però creu un dels grans temes d'interès, i això es veu en la novel·la que portes, que jo m'he llegit i que m'ha encantat ja fa temps, Enxarxats, portada verda, amb homes i dones a la portada. Clar, un dels grans temes d'interès és això de que l'ètica en l'aplicació de les tecnologies com la robòtica, la intel·ligència artificial o les xarxes. Aquest serà un dels eixos centrals de la conversa.
Sí, clar, diguéssim, tota la tecnologia està molt més present a les nostres vides del que estava abans, a la nostra quotidianitat, i llavors es plantegen molts temes d'interacció persona-màquina i de com preservar doncs les capacitats humanes i la dignitat de les persones, no?
Carme, creus que som conscients del poder que estem donant a les màquines i a la tecnologia que ens envolta en general?
Doncs jo crec que no gaire, la veritat. Ens deixem arrossegar molt per tots aquests enginys que ens donen molt. Jo sempre dic que s'ha vist que hi ha moltíssim talent que estava ocult i s'ha vist a la xarxa. Però també, clar, hi ha molta gent que es deixa portar i que es deixa manipular, en definitiva, no? Per tot el tema de fake news, de les tendències, tot això. Per tant, cada vegada és més important donar aquesta formació tant d'utilització de la xarxa com del tema ètic, del tema de com usar-les èticament, ja des de primària, jo dic, de primària, secundària, per descomptat, tots els que estan desenvolupant aquesta tecnologia, que és el que em dedico una mica més jo, no? De que almenys les persones, els enginyers que estan desenvolupant la tecnologia, doncs es formin en aquests temes.
Clar, actualment hi ha un boom molt bèstia de la intel·ligència artificial en molts àmbits, que gairebé podíem canviar el programa, en lloc de dir-li pop-up, dir-li IA, per exemple, i cada dia tindríem un munt de temes perquè ens arriben coses, o sigui, d'intel·ligència artificial basades en creativitat, en disseny, a tot arreu hi ha intel·ligència artificial i això anirà a més, no?
Sí, jo crec que sí. El que passa és que també es diu intel·ligència artificial a coses que potser no ho són, eh?
Ah.
Però sí, sobretot els programes que aprenen, que cada vegada hi ha més, no? I a més els tenim a tocar, els traductors, per exemple, que van aprenent del que les persones els anem corregint. Això és brutal, és fantàstic. Però clar, també hi ha els defectes, com per exemple aquest xat o chatbot que es va posar a Twitter, no? Que es deia Tai, i que tenia converses així amb gent, i al cap de poc es va tornar racista, sexista, perquè clar, tots els inputs que rebia eren d'aquest tipus. La gent, al millor per fer broma, no? Però...
clar, anava aprenent, però anava mal aprenent.
I al cap de 16 hores el van haver de retirar, perquè és que...
Carme, que has dit això, no? Que hi ha moltes coses que li diem intel·ligència artificial i no ho són. Tens alguns casos concrets, diem, perquè ara està molt popularitzat, no? De dir, això és una IA, això és una IA. Tu quan ho deus veure, dius, escolta, això vols dir que és una IA?
Bueno, és que clar...
A què et refereixes quan coses que no ho són?
Processadors de dades, per exemple, que bueno, ja s'havia de fet de sempre d'anàlisi de dades, que ara bueno, diuen que és amb intel·ligència artificial. I si no hi ha aquest component d'aprenentatge o un component de planificació, si ha, doncs no és una IA, és informàtica. No?
Clar, són un munt de dades. Sí, un munt de dades, sí. Com s'aconsegueix que hi hagi també més humanisme per combatre els efectes negatius de les màquines i que puguem aprofitar bé els punts més positius, no?
Doncs això que deia, formació, sobretot. A Finlàndia hi ha hagut un programa molt interessant que han desenvolupat un curs d'intel·ligència artificial que es diu Principles of Artificial Intelligence, em sembla, que era obert a tota la població i era un nivell molt senzill que es podia anar seguint, no? I ha tingut tant èxit perquè tractava les dues parts, la part més tècnica i la part més humanística, que s'ha traduït a tots els idiomes de la Comunitat Europea i també aquí, tant en castellà com en català, la població pot accedir-hi, i és un primer pas, no?, que tothom tingui accés a aquestes beceroles de la intel·ligència artificial i a fer-ne un bon ús de les mateixes, no?
L'últim llibre del doctor en medicina i investigador Salvador Massip, que és el comissari precisament del Festival Empíric, es titula Què ens fa humans? I és precisament allò que ens diferencia de les màquines el que hem d'aconseguir ensenyar-los, o sigui, què hem de fer, no? Com més automatitzat tot, més hem de potenciar el nostre humanisme. Com ens hem de relacionar i què hem de fer? Què hem de potenciar?
Jo crec que hem d'intentar que les màquines potenciïn les nostres capacitats, és a dir, ampliïn el nostre rang d'activitat. I en aquest sentit hi ha un experiment bastant conegut en què es van donar a un radiòleg, es van classificar tot de radiografies i de tumors, i els van ensenyar amb una màquina, no? I les van fer interpretar per persones. Llavors, les errades que feia la màquina eren un 5% i les dels radiòlegs experimentats també eren un 5%. Mm. Però eren completament diferents, les errades. Amb això, quan els ajuntaven, doncs feien només un 1% d'errades. Jo crec que és el camí que hem de seguir, no? De que les persones apliquem la nostra experiència, fomentem la nostra creativitat, la nostra empatia, totes aquestes capacitats que les màquines no tenen, i deixem a les màquines que facin allò que fan millor, no? Que és això que dèiem, processar moltíssimes dades, la velocitat, el càlcul, tot aquestes altres activitats, i de la fusió de les dues coses sortirà el millor, no?
Mira, parlant de fusions, no? Que això que dèiem de fusionar la ciència amb la literatura, i tu en aquest cas, amb l'Enxarxats, el llibre, tu el que fas és anovelar, no? Una cosa que pot ser és tècnica, però, clar, cada vegada hi hauria d'haver més humanisme, no?, en la tecnologia.
Sí, i a més, clar, és que si volem preservar la humanitat, sí, no ens hem de tornar màquines, no? Vull dir, deien, el que em preocupa no és que les màquines s'assemblin a les persones, sinó que les persones cada vegada ens anem robotitzant més, no?, i semblant més robots, no? Això és, i per això el que cal és, això que deia, fer-ne un bon ús de les màquines, saber-nos distanciar i veure tot el que ens poden aportar, que és moltíssim, i, per exemple, jo crec que poden disminuir molt les bretxes digitals, en el sentit de que gent amb discapacitats tant cognitives com físiques, gràcies a, per exemple, als robots que nosaltres tractem de desenvolupar en el nostre laboratori, doncs poden fer una vida autònoma i normal, i, sí, i això, clar, és una bretxa que es tanca. Doncs si aconseguim que la tecnologia realment vagi en aquest sentit més humanista, tecnohumanisme, diguem-ne, i no tant en divertir-nos només, doncs haurem fet una gran
suposo
cosa.
Suposo que és una col·laboració, no?, entre humans i màquines, perquè sempre que es parla d'això hi ha gent que té por. No sé si hem superat ja aquest moment de dir ai, les màquines ens trauran la feina, perquè això ja és... No sé si hem passat ja aquest procés o encara hi ha gent preocupada per això.
Jo crec que encara hi ha gent, però hi ha àmbits, com aquest que deia de la robòtica assistencial, ja ho porto al meu terreny, en què és un win-win, no?, que diem, perquè els cuidadors, per exemple, fem prototips de donar de menjar, d'ajudar a vestir, llavors els cuidadors diuen no, sí, seria fantàstic tenir aquestes eines que donguessin autonomia en el pacient, i nosaltres podríem donar-los aquest caliu, que a vegades no tenim temps perquè els estem enfortegant el menjar, no? I per altra banda, els que en gaudeixen, els pacients, diuen clar, és que és una mica incòmodo, no?, que vingui un fill a donar-te de menjar o el que sigui. Fins i tot ens demanen, no hi hauria un robot que ens portés al lavabo, per exemple, o a dutxar? Diu, perquè clar, que et vingui el fill o de tal ajudar-te.
Clar. Doncs mira, ja està. Uh-huh. Quan es publiqui la TED que vaig fer, perquè té a veure amb això...
Ah, molt bé.
T'has de tornar a venir.
Sí, jo quan vulguis.
És veritat que la robòtica amb l'assistència, o sigui, amb la gent de la tercera edat pot ajudar moltíssim.
Moltíssim.
Hi ha un munt d'exemples sobre això, no?
Sí, sí. I com, bueno, com aquest també hi ha altres àmbits, eh? Jo ho porto al meu terreny perquè és el que domino més.
Doncs m'agradarà saber molt la teva opinió, però això serà un altre capítol. Moltíssimes gràcies, Carme Torres. Ens veiem aquest dissabte en el Festival Empíric, en el Cincotró Alba, ho veurem per primera vegada.